21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió dels grups polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Valls, a l'emissora pública online de la capital de l'Alt Camp, Radio Ciutat de Valls, després d'entrevistar un per un els portaveus dels 5 grups que són a la sala de plens de l'Ajuntament de Valls. Avui tenim la intenció de fer tertúlia per analitzar els primers mesos de la política municipal i tractarem dos temes, que són ordenances i Museu Castanyer. Ens acompanyen els estudis de Ràdio Ciutat de Valls el Joan Ibarra, de Junts per Valls, benvingut.
Hola, bona tarda.
A la Natàlia Monconill, d'Esquerra Republicana de Catalunya, benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
El Juan Martínez, del Partit dels Socialistes de Catalunya, també benvingut.
Hola, buenas tardes.
El Pere Vidal, de la CUP, també benvingut.
Hola, buenas tardes.
I el Francisco González, de Vox, també benvingut.
Hola, buenas tardes.
Bé, si els sembla, començaríem la tertúlia parlant d'ordenances, no? L'Ajuntament de Valls, el passat 11 d'octubre, en ple extraordinari, va aprovar de manera inicial ajustar les ordenances fiscals, modificar l'IBI urbà per sota també de l'IPC previst, es va parlar d'impost de béns immobles residencials, també la congelació un altre any de la taxa d'escombraries, incentius ambientals també amb descomptes d'entre el 10 i el 50%, també la gratuïtat un any més de les terrasses a la via pública, etc, etc. Què en podem dir de tot plegat? Valls està millor en aquest aspecte que, per exemple, d'altres ciutats del camp de Tarragona, no? Que, per exemple, l'Ajuntament de Tarragona-Reus, que estan patint les conseqüències. Bé, Joan, com a màxim grup del ple municipal Junts per Valls, també doncs, autor juntament amb Esquerra d'aquestes ordenances, què en podem dir de tot plegat?
Bueno, el que podem dir és que la tendència que hem aplicat en aquestes ordenances del 2024 és una miqueta la tendència que hem aplicat també durant els últims anys. L'Ajuntament de Valls l'any 21, l'any 22, l'any 23 ha tingut els impostos congelats amb una sèrie de bonificacions amb algun dels impostos, i la idea per aquest any 2024 ha sigut fer més o menys el mateix, vull dir que l'augment ha sigut bastant reduït. Les bonificacions en algun cas s'han augmentat i fins i tot s'han mantingut, i si comparem amb ajuntaments de la província estem molt per sota, estem veient increments i a més estan sortint cada dia molts més, que molts ajuntaments estan pujant els impostos de forma molt significativa. En aquest sentit vull dir que evidentment l'Ajuntament de Valls està sanejat, té una economia solvent, i en aquest sentit ens hem pogut permetre el luxe de poder no fer una pujada d'impostos com estan fent els altres amb la situació econòmica que estem vivint.
Per part d'Esquerra, Natàlia, com podem analitzar aquestes ordenances? També vostès formen part del govern?
Sí, bé, jo estic completament d'acord amb el que ha dit el company Joan Ibarra. En els últims 3 anys parlem de que s'ha mantingut unes taxes congelades, i que també hem de ser conscients de que s'ha de fer front a un augment generalitzat de costos. Con lo qual, un augment de generalitzat que ha fet que han patit els ciutadans, però que els ajuntaments també hi han de fer front. Tot i així, estem parlant d'un ajustament d'aquestes taxes molt, molt contingut comparat amb d'altres ajuntaments de la província.
PCC, Juan.
Bueno, yo creo que lo primero deberíamos de empezar de por qué aumentar la presión fiscal. Creo que los dos partidos que están en el gobierno lo que deberían de haber pensado es aquel dinero corriente que se recauda, y se recauda a través del impuesto, y ahí podemos estar de acuerdo, con los impuestos son necesarios, y son necesarios para dar servicios. Pero si en el último ejercicio nosotros nos hemos quedado que de dinero corriente se ha ido al remanente 6.904.000 euros, estamos teniendo un problema de servicio, y esto lo estamos viendo reflejados en lo que es el mantenimiento de calles, de aceras, estamos viéndolo en la iluminación, estamos viéndolo en seguridad, estamos viéndolo en limpieza. La presión fiscal debe de aumentar cuando todo aquello que se genera en impuestos va revierte en servicios a la ciudadanía, y aquí el problema que tiene este gobierno es que no es así.
Per part de la CUP.
Sí, bé, nosaltres pensem que les ordenances Tot el que és recaptar impostos doncs, és una eina que ha de servir per redistribuir la riquesa i treballar per la transformació social. En el cas de les ordenances d'aquí Valls, doncs, l'equip de govern ha tirat pel dret, no ha consultat per res a l'oposició, són unes ordenances que no ens representen i que no s'ha obert ni tan sols la possibilitat de que poguéssim opinar. El qual és bastant trist perquè quan inicien la legislatura diuen que treballaran pel consens i ni tan sols ens han vingut a buscar, només ens han informat uns dies abans. Quan ja tenen les majories, ja saben que tenen la majoria per aprovar-les, ja ni tan sols es preocupen per comunicar, o sigui, per treballar o escoltar la gent que estem a l'oposició, no? A part d'això, veiem moltes coses que nosaltres faríem diferents. N'hi ha coses bastant escandaloses com que es retiri la bonificació de les plaques solars quan encara no estem ni complint ni tan sols estem a prop d'un objectiu de la transició que hauríem d'estar tirant endavant, i obrim les portes a que hi hagin grans macrocentrals quan no estem fent la feina. Llavors, són unes ordenances les quals faríem prou esmenes, però no hem tingut ni l'espai per fer-ho.
Per part de Vox, senyor González.
Hola, buenas tardes. Cualquier subida de impuestos pensamos que siempre es perjudicial para el ciudadano, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, donde la presión fiscal, la cantidad de impuestos que estamos pagando, pues es abismal. Por ejemplo, cuando vamos a llenar el depósito de nuestros vehículos, el precio del diésel ha subido, por ejemplo, y con ello los impuestos no se han bajado. Por lo tanto, no es momento de subir impuestos, aunque esta subida sea reducida. No es el momento.
Bé, a partir d'aquí, la rèplica, no sé, sí, Joan, també. Natàlia, com a grups de govern, sí, a partir del que s'ha anat comentant.
Sí, jo mateix, Natàlia segurament després també podrà complementar informació. Però és fàcil, és a dir, des de l'oposició és evident que el discurs ha de ser aquest, però també fa gràcia que el mateix partit que està governant en altres ciutats sí que s'estan aplicant augments d'impostos, en canvi a Valls sembla ser que aquesta norma doncs, no s'hagi de fer per un costat.
A veure, Joan, perdona, però estamos hablando de los impuestos de Valls.
Cap problema.
Yo no estoy viviendo en Tarragona ni en Reus, aunque sean compañeros o sean de partido que estén haciendo. Esto es cosa.
Aquí, que això,
sí, nosotros sí, vivimos aquí, estamos hablando de los impuestos
si
aquí.
Acabar...
Y el problema, sí, sisplau, y el problema señor, no, pero es no, que... pero es que sacar a referencia claro. Lo que están haciendo otros, yo... no, por ahí no. ¿Por qué? Porque venimos de una presión fiscal altísima. ¿Te la has mirado?
Señor Martín,
¿te la has mirado?
Deixi,
la presión fiscal que venís haciendo.
Què passa? Jo ja he indicat en la primera intervenció que l'Ajuntament de Valls porta 3 anys amb els impostos congelats i és normal que la seva reacció sigui aquesta quan parlem del mateix partit amb altres localitats. No passa res, per venir a parlar de Valls, però també hem de saber que quan parlem de Valls també hem de saber que estem en un context que no només engloba Valls, sinó que també engloba a tot el context que tenim al nostre voltant. I amb això, per què pugem els impostos? Per moltes coses, però durant els últims 4 anys hi ha hagut un augment de l'índex de preu de consum de l'IPC d'un 16,6%. Ha pujat l'augment dels sous dels treballadors municipals per moltes coses. Hi ha hagut un augment estratosfèric dels costos dels subministraments energètics. Hi ha hagut un augment hi haurà també un augment en les revisions que fem dels serveis contractats, els serveis ambientals, el bus urbà, s'han de revisar preus. Hi ha hagut un augment dels materials, dels combustibles, dels productes, hi ha hagut un augment dels costos de les obres i dels manteniments municipals. On vivim? Sabem tots on vivim o no? És que a casa no estem patint aquests augments. Jo entenc que la pressió fiscal costi i veure, i evidentment és el primer que s'ha de defensar, és a dir, i és a més molt popular. Pugem els impostos, afecta el ciutadà, el més fàcil i el més lògic de defensar és que no hi hagi un augment d'aquests impostos. És el que toca defensar, evidentment, com a oposició. Seria molt estrany que no defensessin el que tocaria. I també entenc que es posi molt nerviós quan parlem de que per el seu mateix partit en altres llocs també...
No, perdona,
també
però jo no me pongo nervioso. Jo lo que defiendo
si em permet acabar la intervenció, si es
no,
pot.
Sisplau,
no,
però Martínez, me dices, sisplau, no, perdona, però és que me dices que jo me pongo nerviós i jo no me pongo nerviós.
Respecti el torn de paraula. Si
no em deixes parlar, llavors és evident. Llavors el que volia dir és que jo estic donant els arguments de per què hi ha hagut aquest augment de preus. Hem intentat mantenir-lo el màxim possible, ha sigut la tendència dels últims 3 anys i ha tocat pujar una miqueta, és que és evident, vull dir, la pressió hi era. Amb el que deia el romanent que hi havia a tresoreria, molt d'aquest romanent, i ho va dir en l'últim ple, crec, en el penúltim ple, és de la part d'inversions, que jo ja reconec que és una cosa que haurem de fer un exercici per veure com ho revisem. Però les inversions també s'han de fer amb criteri, i les inversions a vegades no es poden fer en el mateix en vista, sinó que s'han d'anar amb molts anys vistes, que és moltes de les accions que ja van començar a fer en el seu dia. en referència a les plaques solars, sí que és evident que sembla que sigui contradictori, és a dir, com pot ser que en aquesta època ja estiguem traient la bonificació de les plaques? El que passa és que sí que potser encara estem lluny del llindar que hi ha a la mitjana de plaques, però sí que és una bonificació que ara gairebé ja no té sentit, és a dir, les plaques ja no és futur, les plaques ja comença a ser passat i present i en alguns casos una miqueta de passat. Per tant, és una bonificació que si ja ho fa tothom no té molt de sentit que es faci i ara que tothom gairebé està molt més a prop del que ja havíem estat mai.
Senyora Moncunill, senyor Vidal, senyor González,
perdona, sí. Que confundamos lo que son las inversiones con lo que es el dinero corriente, que es el remanente, tenemos un problema, ¿eh? Ahí tenemos un problema, ¿eh? en ese sentido. Y cuando uno sube impuestos tiene que tener, vamos a decir, el reflejo y trabajar a fondo es de por qué se me ha ido el dinero que se me ha ido durante estos últimos 4 años. Yo ahora no digo que en estos 4 que siguientes y que se comienza una nueva legislatura, qué es lo que se podrá hacer. Pero si realmente no han llegado y no llegan los servicios que son necesarios a nuestros ciudadanos, no tiene razón de ser el subir la presión fiscal.
La percepció de que arribin o no arribin els serveis podíem posar en dubte, no? No, o sigui, que els ciutadans,
home, està reflejado, ¿eh?
Els ciutadans han donat confiança en una cosa ben fer bé.
Se ve en seguretat la inseguretat que hi ha en aquesta ciutat. Limpieza en limpieza, y luego pues nos damos una vuelta por la ciudad y veremos las calles, la falta de mantenimiento que hay en las calles, a nivel de carreteras, todo, o sea, lo que es el asfalto, lo podemos repasar y ahí se ve. Y luego el índice en inversiones, no, hombre, si entiendo que me mires con sonrisa, pero que en inversiones tengamos el índice tan bajo en ejecución y que luego tengamos un remanente en estos últimos 4 años de más de 16 millones, quiere decir que se quedan en el tintero muchísimas, muchísimas cosas por hacer. Que tengáis que defender la subida, oye, a mí me parece muy bien, pero es que no se ve reflejada. Si yo admitiría esa subida, además que los impuestos son necesarios, pero dar el servicio y los servicios que necesita esta ciudad.
Sí, bé, les pujades jo crec que haurien de ser progressives. Si el motiu es diu que fa 3 legislatures que... Perdona, 3 anys que estan congelats. No, 3 legislatures. Però bàsicament quina coincidència que les legislatures duren 4 anys. Llavors en congelem 3 anys i llavors quan passades les eleccions ho pugem el primer any de la legislatura. Per quin motiu estaven congelades abans? Ens diuen que és per la crisi. Això vol dir que s'ha acabat la crisi. O sigui, no podem estar congelant per una raó i després pujant-ho tot de cop. O sigui, nosaltres no som contraris de pujar-ho quan realment també puja l'IPC i pugen altres coses, però el que sí que estem en contra és de l'electoralisme aquest de només començar la legislatura, pujar-se el sou, d'atribuir-se, de treure, desempoderar el ple de les seves competències, deixar-lo amb el mínim legal, i totes aquestes coses de manual que es fa aprofitant les majories, no? Això creiem que no són maneres ni de buscar consens ni de buscar la millor per la ciutat. Amb el tema de les plaques solars, perdoni que el contradigui, però realment, o sigui, la bonificació és per incentivar que hi hagi plaques solars. No veiem per enlloc que Valls s'estigui inundant de plaques solars. Anem molt enrere. Si tant comparem el nostre municipi amb els altres municipis en quant a recaptació d'impostos i altres coses, comparem-lo en quin punt estem de la transició energètica i estem molt enrere. Estem en instal·lacions municipals, també estem molt enrere, i el que s'ha de fer és incentivar de moltes maneres diferents. I treure la bonificació, que és una de les incentius que hi ha, és anar en direcció contrària del que s'està hauria anant.
La senyora Moncunill, després tancarà el senyor González.
Bé, a mi el
que... amb el debat,
Una de les coses, no, que em sap greu és que quan parlem d'augment d'impostos, no tenim en compte també totes les altres coses que s'estan fent des de l'Ajuntament amb aquests impostos. Tenim moltes ajudes que estan sortint des de l'àrea d'acció social i comunitària. Tenim ajudes al lloguer especialitzades per joves i per la resta de la població. Tenim moltes activitats, que també és una manera d'incentivar activitat, que des del centre cívic, per exemple, s'estan duent a terme o gratuïtament o amb preus molt populars. Això m'agradaria també tenir en compte i saber que d'alguna manera, com deia el Joan, amb tot l'augment de preus que hi ha hagut, de manteniments d'edificis públics, de preus de consums i tot això, pues, és una manera de poder-ho sostenir. I una manera de fer front també a la millora de serveis. Una millora de serveis que, per exemple, PSC ens està demanant. L'altre dia, sense anar més lluny, a l'últim ple, ells van entrar una moció que tots vam aprovar demanant una millora del servei públic de transport. Això, mantenir aquest servei gratuït, millorar-lo i posar-lo en condicions perquè sigui també sostenible, comporta uns diners. I repeteixo, si mirem l'augment que hi ha hagut aquí a Valls ara d'aquestes taxes, és un augment molt contingut. És un augment, si ens centrem, per exemple, en l'IBI, un augment que... del 3,5, però que si tenim en compte que feia 3 anys que no es cobrava, el ciutadà vallenc s'ha estalviat de mitja 192 euros. Això González, són punts a tenir en compte
per
també.
Per part de Vox, i després em sembla que demana la paraula el senyor Martínez o el senyor Ibarra.
Bueno, respecto a lo que decía Joan, por ejemplo, del tema de que han aumentado los costes de personal, por ejemplo, en el ayuntamiento y otros costes como suministros y tal, respecto, no sé, a los costes de personal, podríamos hablar de los costes también del equipo de gobierno, porque una de las primeras medidas ha sido subirse los sueldos. Entonces, claro, es lógico que se tengan que subir también los impuestos si no se es más comedido, sobre todo con los sueldos que ya son exageradamente altos, a nuestro parecer. También decir, por ejemplo, que sí que es cierto que desde el ayuntamiento, como bien os decías, se están dando muchas ayudas a los ciudadanos y tal, pero por ejemplo también se están gastando dineros, como por ejemplo en un fondo de cooperación internacional, como hemos visto en los plenos. Yo creo que este dinero que se gasta en estas cuestiones pues no corresponde a un ayuntamiento, sinceramente, pues corresponde pues al gobierno, en cualquier caso a la autonomía de Cataluña, pero más bien al gobierno central. Entonces son gastos que estamos añadiendo. Entonces, si empezamos a restar todos estos tipos de gastos, quizá no hubiese sido necesario subir los impuestos.
Ibarra, voy a replicar.
Bueno, sí, en aquest,
abans.
Sí, amb aquesta última intervenció, que és a dir, a vegades ens fixem en coses petites i no és... És a dir, els diners que està dient d'estalvi comparat amb el pressupost que té l'Ajuntament de Valls és poca cosa. O sigui, ficar... Jo entenc que la visió popular sigui aquesta, ficar els sous de l'equip de govern i dels càrrecs en comparació amb la gran massa salarial que té l'Ajuntament...
Si me permites un momentito, por favor, muchas pequeñas cosas... Sí, una cosa molt gran.
Evidentment. I no, és el comentari aquest. Acabes, anem al populisme. El populisme no és el debat aquest aquí. O sigui, el pastís del personal de l'Ajuntament de Valls és molt més gran i l'augment és molt més gran quan parlem dels sous dels treballadors i les treballadores que estan a l'Ajuntament de Valls, no de l'equip de govern.
Senyor Martínez?
No, yo en demagogia, lo que es el aumento del sueldo, a ver, que lo podían haber esperado al ejercicio... al próximo ejercicio. Bien, a mí no miro tanto aquello que se han subido, es lo que por aquello que reciben es la gestión que se realiza. Es ahí el valor. Y a mí el valor hoy por hoy no es el adecuado, pero el adecuado porque nosotros tenemos la manía de aquella de que hacer una valoración de los presupuestos, pero luego hacemos lo que es lo importante, que es la liquidación del presupuesto, de aquello que hacen. Y a aquello que bien te referías a que se están dando unos servicios, se están dando unas ayudas, sí, pero se podría hacer muchísimo mejor. Porque mira, en servicios sociales, en el año pasado, de 1.082.000 euros que se tenían destinados, 281.000 fueron al remanente. Y si miramos partidas que se quedaron sin ejecutar, te hacen daño a la vista. Y podemos ir más para atrás, ¿eh? Entonces, no se está haciendo adecuadamente. Es que, mira, si, yo en el tema de impuesto o de que haya una subida, yo lo vería lógico. Pero lo vería lógico si luego eso repercutiese. Pero es que no está repercutiendo. Es que estáis quitando ayudas, lo que se estaba comentando aquí de las placas, pero es que en lo que es el servicio en general, es que yo no es criticar por criticar, pero los números
nos dan la razón. Joan, es que tenéis un problema en tema inversiones, tenéis un problema en la ejecución. Un presupuesto de 28 millones, como fue en el 2020, y se te vayan 4 al remanente, pues hombre, tienes un problema. Esto quiere decir que se están quedando de dinero corriente, ¿eh? Una cosa son inversiones, ¿eh? Y la otra es dinero corriente. Estamos teniendo un problema. Pero aquí no es criticar por criticar, es que no tiene razón de ser subir los impuestos, es que no, miremoslo por donde queráis. Ahora, comenzamos un ejercicio y se hace la labor que se tiene que hacer y llegamos al final de ejercicio con 900 o un millón ni algo de remanente, diríamos, después de con un presupuesto de 33, 34 millones, y pues se ha ejecutado todo aquello que estaba previsto, pero es que no es así. Es que no es que queramos llamaros la atención, es que es la necesidad de esta ciudad de recibir todo aquello por lo que paga unos impuestos. Es que pagamos impuestos para eso y no está siendo reflejado. No es decirte, es que los números, por desgracia, no se acompañan.
Només com a contrarresposta, els números acompanyen en el sentit que la població està satisfeta per la gestió que s'ha fet a l'Ajuntament i per això ens ha tornat a donar la confiança. Llavors, vostè parla de números, jo l'entenc, parla d'economia pura i dura i de milions amunt, milions avall, però al final qui ens avala la gestió és la ciutadania i en aquest cas crec que ens avala amb una àmplia majoria. Per tant, les coses no s'estan fent tan malament i celebro que vostè digui que sí que s'han de pujar impostos. Evidentment, és compartit que digui que no s'està fent bé la gestió, només faltaria. Però també li dic que vostè, és la seva opinió, que no s'està fent bé la gestió, ho pot avalar amb números de remanent que quedin de tresoreria, però la ciutadania en aquest cas ens diu que sí que ho estem fent una miqueta bé.
Jo crec que es confon quan es creu que els vots legitimen les seves accions. O sigui, que l'hagin votat 3.100 persones a Junts de 16.500 votants no legitima a tot el que hagi fet. No és una carta blanca per aprovar tot el que hem fet. Llavors jo crec que la comparació no ve a lloc, no?
Bueno, vostè creu que no.
Jo creo que aquí tenemos un problema y entraríamos en otro debate. Aquí vamos a decir, si queréis que entremos ahí, Junts hoy por hoy tiene 2000, de 2.500 a 2.800 votos, los tiene fijos, porque tiene una serie ahí que están ahí. Mire, el problema lo tendrán, ¿saben cuándo lo tendrán? Cuando toda aquella gente que se queda en casa, que no va a votar, que no pone su opinión, es cuando perderán el gobierno. Mientras que tengamos el índice de abstención que tenemos en esta ciudad, seguirán teniendo. Pero como le han comentado, que todo aquello que ahora estamos diciendo de los números lo legitime porque le han dado la confianza, que le den la confianza me parece muy bien, pero no quiere decir
que... No estaba legitimando, sino que...
No, es que has hecho esa referencia, sí, yo... y disculpa que te lo hagamos tanto
Pera
como yo, però és que això no legitima...
Només faltaria, només li volia fer veure que la percepció de les coses va en funció dels ulls que es miren. I vostè pot pensar que no estan fent bé les coses, i jo estic dient que potser sí que estan fent bé les coses. És a dir, vostè veu que la ciutat està bruta, que els carrers estan per millorar, que hi ha un índex d'inseguretat. Anem al recurrent bàsic, fàcil, demagògic, i jo li dic que la percepció aquesta que vostè té no és la mateixa que puc tenir jo, o que pot tenir molta gent de la ciutadania de Valls, en aquest cas aquells que ens han donat la confiança que ho han vist. Amb això no vull dir que legitimi que estigui fent bé malament o bé l'acció del govern, sinó que els ulls d'en qui ho miren pot ser que ho siguin bé o que ho estiguin malament. Evidentment, els vostres ulls no ho veuen bé, és normal. El que dic és que la percepció és molt diferent i això no m'ho podeu negar.
Senyor González, y salga también la señora.
A mí, me permites, no, por, sí, sí, por la referencia. A mí me parece muy bien, pero
pobre,
es
¿eh?
que hacer un rebatir de esta manera, Joan, tenéis un problema. Mira, es que parece que nosotros lo miramos con muy malos ojos. Oye, cuando tú en el 2022 tenías 5.200.000 euros en inversiones y solamente ejecutas un 26%, solamente 1.300.000, y si quieres te voy dando más. ¿Eso quiere decir que lo hacéis bien? ¿Y nosotros hagamos referencia a esto? ¿Es que nosotros lo miramos con malos ojos? Hombre, es que esto es la evidencia. Es que la evidencia. Es que nos vamos al 21 y en el 21 tenéis 7.600.000 y solamente hicisteis un 35. Realmente, eso es es positivo, y me dices, es que mira, hay solamente los números es la realidad, es lo que pasa, es que no podemos tener 5 millones y que solamente se ejecute uno, y que luego, pues, y perdón la por la reiteración, y que se vayan 6 millones, 6 millones, que se vayan 6 millones, bueno, 6 millones 900 mil al remanente, hombre, esto no refleja, no le veo justificación a esto y la manera de rebatirnos.
El señor González, la señora Moncunilla, después el señor Ibarra, ya para tancar el bloc de ordenanzas, ¿eh?
Bueno, simplemente comentar de que bueno, no es cierto de que ganar unas elecciones legitime que las cosas se están haciendo bien, porque simplemente por ese mero hecho, ¿no? En estas últimas legislaturas, pues hemos visto en Valls cómo el municipio se ha degradado cada vez más. Es decir, tenemos más inseguridad, y no es retórica, o sea, no es decir, es que siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es que cuando te das una vuelta por el municipio, lo ves claramente. Hay más inseguridad, el casco antiguo está cada vez más dejado, se cae a pedazos. En fin, está todo lleno de grafitis por todos los lados. Te puedes dar una vuelta por cualquier otro municipio de la provincia de Tarragona y has visto cómo pues los centros están más cuidados, están mejor, y en Valls pues esto no se ve cuando das una vuelta por el municipio.
Senyora Moncunill.
Bé, jo aquí donar també la raó al company Ibarra, de que les percepcions segons cada un canvien. Jo no sé per quines ciutats passeja el senyor González, però li puc dir que l'altre dia vam tenir una experiència de gent de fora de Valls que havia vingut aquí i que deia, ostres, que net i que ben arreglat que ho tenim. No vol dir, no estic dient que ho tinguem, que sigui el millor centre ni que estigui net, no estic dient això, eh? Simplement reafirma que, depenent dels ulls que ho miren, té una percepció o en té una altra. I referent al tema de la bonificació de les plaques solars, més dins que hi ha hagut aquests últims anys, no hi han sigut. Ja no només per l'incentiu que hi pogués haver en la bonificació de l'IBI per l'Ajuntament, sinó que hi ha hagut unes ajudes Next Generation, i el canvi tampoc ha estat brutal. Unes ajudes Next Generation que podien arribar a finançar fins a 18.000 euros, molt més del que pot arribar a finançar una bonificació de l'IBI, i tampoc han tingut aquesta reacció. No estic dient que no s'hagin d'incentivar. Sí que creiem que l'incentiu ara mateix amb les plaques solars s'ha fet, s'ha començat a instaurar, i també veiem que és un negoci que ara mateix hi ha molta més competitivitat. Al principi, instal·lar unes plaques solars era molt més car, ara hi ha moltes més empreses que ofereixen, molta més liberalització del mercat, con lo qual és entre cometes, molt més fàcil instal·lar-les, i a més ja tenen el propi incentiu de l'estalvi que tu fas a casa amb la teva factura de la llum. Què hem de buscar altres maneres d'incentivar perquè estem darrere en agenda energètica? Totalment.
És que precisament no només hem de buscar noves maneres, és que no hem de treure les que ja tenim, les hauríem d'ampliar. Aquí està el tema, si anem endarrerits, per molt que surti rendible, per molt que hi hagi moltes empreses, si no està passant, ens hem de basar sobre la realitat del que està passant. Si em diguessis, no, és que ja tothom va al darrere, amb moltes instal·lacions, ja s'està per tots els terrats, està ple de plaques, llavors potser és el moment de retirar les ajudes, però si no està passant això, no només hem de mantenir el que tenim, sinó que s'hauria d'ampliar.
A partir d'aquí, el senyor González i el senyor Ibarra tanca el bloc.
Natàlia, disculpa, que una persona, una única persona, diga que bien está el municipio, que bonito está.
No estic parlant d'una única persona.
Bueno, has dicho eso, o sea...
No estic parlant d'una única persona.
Es una broma de mal gusto, o sea, hay que pasearse por el municipio.
No estic parlant d'una única persona, però si jo he de passejar pel meu municipi, et convido que tu també passegis per la resta i que parlis amb gent d'altres poblacions.
Paseo por el municipio y por otros municipios también.
Senyor Ibarra, ja per acabat el bloc d'ordenances i parlem del museu, que és una altra cosa potser més agradable pels nostres oïdors, eh?
I sens dubte que crec que controla una miqueta més que el tema d'ordenances, eh? No, només rectificar-me amb el que he dit al principi, que és un augment que s'ha fet amb bastanta coherència, seguint també la coherència dels últims anys i veient sobretot com hi ha hagut els augments que ens han fet l'obligació de fer aquest petit augment d'aquestes ordenances.
Tanquem els números, que són potser la part més farragosa d'un ajuntament, i anem a una cosa agradable, no? que agrada a la nostra ciutat. De fet, ja el tenim després de més de 40 anys al darrere, que és el Museu Casteller de Catalunya. El vam obrir el passat 8 de setembre, el vam inaugurar per Sant Úrsula el passat 22 d'octubre. primers mesos de funcionament, també molta atracció turística, i per això avui el representant de Junts que ens acompanya aquí a la tertúlia és l'actual regidor de turisme, també de, doncs, una peça important, no?, en el Museu Casteller. Ja el tenim, Joan?
Ja el tenim, ja era hora, no? Nosaltres el que fem ara és agafar el relleu de tota aquesta gent que ja ha estat treballant durant tots aquests anys. Ha sigut una feina, evidentment, no de l'últim grup d'equip de govern, sinó una feina de moltes legislatures, de molta gent i de moltes persones que no formen part de l'Ajuntament, que han treballat també en el Museu Casteller. I ara tenim un museu i ens hauríem d'enorgullir d'aquest museu, i ens hauríem d'enorgullir tota la ciutat, perquè realment quan l'expliques, quan el poses en valor, quan vas a fora a explicar aquest fil argumental, no només del museu sinó dels xiquets de Valls, fa que realment sigui un privilegi poder-ho tenir, no? I que a més que al final, amb tot el patiment que hi ha hagut, doncs, tinguem un referent, un equipament referent a Catalunya com és el que és, fa que se'ns obrin moltes portes com a ciutat, a molts nivells, perquè estem parlant que és un museu que és pròpiament activitat castellera, és totalment transversal, és a dir, que pot visitar des d'un nen de 5 anys fins a una persona molt gran, no? I això farà que sigui un pols d'atractiu important per la ciutat, i també, i en aquest cas ho començarem a veure, i s'està començant a veure a poc a poc, també un pols d'atracció també i de renovació del que és el centre històric de la ciutat.
Per part d'Esquerra, també, senyor Monconell, vostè és regidora d'Acció Cívica i Joventut, tenim també l'obertura del nou espai jove des de fa pocs dies, pràcticament a tocar del museu, és allò que els equipaments del centre històric van creixer, no? Tant el museu com l'espai jove, no? Són també atractius, no? Per la ciutat i també per la gent que vingui fora.
Exacte. Respecte al museu, pues, no podem fer més que alegrar-nos que un projecte de ciutat, com era el museu, sigui ja una realitat. Que ens ajudarà, no? a ser, que serà un revulsiu per l'àrea, pel centre històric, no només per si mateix, sinó per totes les actuacions que s'estan fent al centre històric. Com tu bé deies, l'Ajuntament hi està apostant per situar-hi tot un seguit d'equipaments municipals, entre ells l'espai jove que acabem d'obrir, també la futura Casa de la Festa, i estem parlant de que fa dies que hi tenim la Biblioteca Carles Cardó i el Centre Cívic, que ajuda a donar-hi vida. Respecte al museu, seguir-nos alegrant, perquè significarà, a banda d'un revulsiu per l'àrea, també un pol de desestacionalització del turisme a Valls, no? Fins ara, pues, les grans èpoques turístiques de Valls han sigut Calçots i Castells. Aquest museu ens ajudarà potser a atraure turisme fora d'aquests períodes de l'any, i a banda d'això, durant l'època de calçotades potser aconseguirem també arrastrar aquests turistes que venien a visitar-nos, que feien la calçotada als restaurants, que la majoria d'ells estan als afores de la ciutat i que no baixaven fins al centre. Potser ara aconseguirem que baixin fins al centre, visiten el museu i després disfrutin de la calçotada.
A partir d'aquí, PSC, CUP, Vox, què en pensen de l'obertura d'aquest nou equipament?
Bueno, ya,
José Martínez.
Vamos, hemos conseguido, o ya tenemos el Museo Casteller, algo que todos anhelábamos después de tantos años y de tanto trabajo, ¿no? Y esto también puede ser una, vamos a decir, una vía de posibilidad y de mejora para el Barri Vell, ¿no? Que le dé esperanza de que se pueda invertir en todas las infraestructuras que hay que hacer en el entorno, ¿no? Y que el museo, pues, no, nos pueda dar todo aquello, o el seguimiento, no solamente de aquello de que es la calçotada y el Mont Casteller, ¿no? Sino ya es el conjunto, ¿no? Y dilatarlo durante todo el año. Esperemos que se haga una buena labor con en la apertura, en su gestión, y nos pueda poner como realmente somos el kilómetro cero y podamos sacar beneficio de todo esto.
Senyor Vidal.
Bé, ens alegrem que ja s'hagi acabat tot aquest procés tan llarg per tenir un museu. La realitat que tenim ara és que tenim un flama museu en un barri que es cau a trossos. A mi realment és que, i ho deia també en el debat electoral, que em faria vergonya a convidar gent a veure un museu flamant i que veiessin aquest barri que tenim. Diem que és un punt d'atracció a gent a viure. A quin tipus de gent atraiem? Atraiem gent que ve de pas? O sigui, hem d'activar el comerç amb souvenirs del Museu Casteller? O sigui, quina visió visió tenim quan hem invertit tant en un punt i tan poc en l'altre, no? Potser hagués estat més assenyat fer un museu més humil i tenir un barri digne. Sí que veiem que les instal·lacions doncs sí que ajuden, és un dels elements que pot ajudar a remuntar un barri, però tenim l'exemple de la biblioteca que podria ser un element de dinamització i d'activació del barri, i en els horaris que els nens tenen vacances a les tardes, doncs tenim una biblioteca tancada, o sigui, no l'estem utilitzant en tot el seu potencial. O sigui, nosaltres desitgem que tot el potencial que pot tenir el museu de dinamització del barri, dels veïns, d'altres coses, s'hauria de poder aprofitar ja que hi ha una instal·lació flamant. Bàsicament el museu, si tenim un museu que té una dinàmica semblant a la biblioteca, pues, serà un pas enrere més que un pas endavant per aquest barri.
Senyor González, i a partir d'aquí obrim el torn de debat, rèplica, que vostès vulguin.
Bueno, es evidente que siendo Valls el kilómetro cero del Mont Casteller, pues que este museo, que es una infraestructura que a nosotros nos parece pues muy interesante y muy importante para nuestra ciudad. Y sin entrar en cuestiones, por ejemplo, de cuánto tiempo se ha tardado en hacerlo o simplemente cuánto tiempo ha estado cerrado, hay algo que nos preocupa, y es el entorno, ¿no? Especialmente la inseguridad. Recordemos que en el centro histórico, pues, la delincuencia está al orden del día. Entonces, esto es algo que nos preocupa.
Senyor González, li demanaria, sisplau, que se centrés en el tema del Museu Casteller i parlés d'infraestructures i no d'un tema de seguretat que abordaríem en un altre debat, tertúlia, aquí a Radio Ciutat d'Abans.
Bueno, esto puede repercutir y repercute realmente en lo que es la promoción del museo. Entonces, yo creo que está relacionado y es un tema que quizá podría ser otro debate, como bien dices, pero a nosotros nos preocupa ese tema.
Bé, en tot cas ho abordaríem en un altre debat, però en aquest cas el tema que ens ocupa avui és el Museu Casteller. D'alguna manera, no? A més, ve que una gran temporada per les nostres colles, per les colles dels Xiquets de Valls, no, senyor Ibarra, que d'alguna manera doncs això ho complementa, i fins i tot el proper dia 16 tindrem un altre acte important, no, amb la commemoració del 13è aniversari dels Castells com a Patrimoni de la Humanitat, no, amb l'avinguda també de totes les colles universitàries.
Sí, hem d'aprofitar, o sigui, els Xiquets de Valls tenen un valor incalculable, és a dir, fa 230 anys que fem una cosa que és única al món, i aquest valor universal, aquest valor global, és el que hem de posar damunt de la taula. I aquest valor universal, aquest valor global, aquesta tradició única que vivim i sentim a Valls d'aquesta forma i que és el nostre principal targeta de presentació al món, l'hem d'aprofitar al màxim. I el museu ha de servir per això. És a dir, tenim de forma tangible una cosa que fins ara doncs només podíem veure de forma gairebé artística a les actuacions castelleres. I això ho hem d'aprofitar i ens hem d'enorgullir. El debat que tenim al voltant del Museu Casteller pròpiament s'acaba parlant del Museu Casteller. És a dir, la Natàlia ho ha explicat molt bé, tota l'anella cultural que s'està fent al voltant del centre històric ha de servir justament per aquest revulsiu que hagi de tenir el propi centre històric. I veurem com en el futur aquest dinamisme que portarà l'activitat pròpia del museu i dels equipaments que s'estan fent al voltant farà que el centre històric en principi hagi de fer un petit canvi. De fet, ja es comencen a obrir comerços, ja es comença a veure que hi haurà moviment, i aquest moviment és el que hauria quedat reflectit amb les iniciatives posteriors que hi haurà, sense cap menys preu, de seguir apostant, invertint com s'ha fet fins ara, amb la compra d'habitatges al voltant del centre històric per fer les remodelacions que convingui o per fer els projectes que convinguin de cara al futur. Però sí que és veritat que a Valls hi ha una cosa, que és que tenim unes tradicions úniques. Quan fas l'exercici d'anar a parlar de Valls al món, i gràcies a Déu doncs ho he fet molt, jo vaig tornar abans d'ahir de Florida, de Miami, vaig anar a fer un taller de castells justament a Florida, i quan expliques el que fem, com vivim a Valls, la part tradicional, no només dels castells sinó tot el que envolta la ciutat de Valls, com és els calçots, tota la part de cultura popular, del seguici, tot el que envolta la part més festiva de la ciutat, a fora ens veuen amb uns ulls que nosaltres mateixos a vegades no ho veiem, i a vegades hem de fer aquest exercici de marxar fora, d'extraure'ns i veure aquest valor universal que tenim. I el museu ha de ser un pol d'atracció justament per això, per ficar-ho de forma tangible, això que tan impressionant tenim, que és el de fer castells. I crec que Valls, la marca que ens portarà i que ens farà atraure molta gent, no en tinc cap dubte que serà els Xiquets de Valls i els castells, perquè és únic i no hi ha res més al món que s'assembli amb això, i nosaltres som els que vam inventar i ho hem de posar en valor. A partir d'aquí, tot el debat que vingui al voltant del Museu Casteller, jo l'entenc, és respectable, evidentment, però veurem com amb el temps i segurament amb una bona gestió de l'equipament, que crec que estem en el camí, amb una empresa que la porta, que té un reconeixement també a nivell internacional molt potent, veurem que els resultats hi seran.
Sí, i això ho hem vist amb molts exemples. Bé, jo soc turismòloga, con lo qual aquest tema he vist diversos casos i es veu, no? Tu poses un revulsiu al mig d'un centre històric. Un exemple claríssim és el que va passar a Barcelona, i no passa en el mateix moment en què s'obre. O sigui, és poc a poc que després, quan això comença a posar-se en marxa, comença a caminar, a poc després veus que tot l'entorn és el que va canviant. I aquí estem d'acord, i hem de seguir treballant. Hem de seguir treballant amb l'anella d'equipaments. Hem de seguir treballant des d'habitatge, que per cert, aquí no n'hem parlat abans, però també hi ha tota una sèrie de bonificacions en l'IBI en tot el que és per incentius per l'habitatge al centre històric. Seguir treballant des de comerç, des de l'espai jove, perquè aquest centre històric revisqui. Està clar que el Museu Casteller per si sol no és la vareta màgica, però sí és un punt d'inici molt, molt important.
Senyor Martínez, per part del PSC.
Yo tenemos muchas esperanzas todos, ¿no? Y por lo menos nosotros, de que sea así, ¿no? Pero realmente el entorno requiere un trabajo de fondo muy, 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 pero de muy a fondo, y de una inversión muy alta. Y esto no se puede conseguir en una legislatura, pero sí que se pueden poner los cimientos necesarios, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y espero que se haga desde este equipo de gobierno que hay actual, se haga, pero se haga una labor seria, y que el entorno, que és el barri vell...
Per això hi ha la taula del barri antic.
Sí, home, claro, el entorno, el museu por sí solo no le va a dar la vida que necesita, se le tiene que dar desde otros ámbitos, otros caminos, ¿no? Pero realmente esto nos puede ayudar. Lo que a mí, en el fondo, también me preocupa, y que ahora, vamos a decir, la gestión la está llevando una empresa, y una empresa que puede hacer una gran labor, es, bueno, y aquello que me diréis, hombre, es que solamente mira los números, bueno, sí, pero es que vivimos de los números, ¿no? Es el mantener ese museo nos va a costar entre 500 y 600 mil euros anuales. Realmente tenéis un trabajo, los que estáis gobernando, con la, vamos a decir, con la Generalitat, la Diputación, para que pongan, porque realmente nosotros desde la ciudadanía, con sus impuestos, saldrá una parte, pero la otra la tendrán que poner. Y a mí ese fondo también me preocupa.
Pero,
y perdonar que haga el tema de números, pero tenemos que ser reales, ¿no?
Y yo celebro que el posi damunt de taula. Mira, justament, jo no em dedico a la política. Jo soc director comercial i de màrqueting d'una empresa, i segurament amb algun dels valors que puc, si m'ho permeteu presumir, és intentar vendre. És a dir, la meva feina és vendre. I el Museu Casteller, sí, hem de tenir la mentalitat de que sí, que farà falta l'aportació pública
Público-privada.
Sí, però hi crec molt més amb la privada. És a dir, que el sosteniment del Museu Casteller vindrà de que el propi Museu Casteller funcioni. És a dir, hem de generar activitat perquè el Museu Casteller el visitin milers i milers i milers i milers de persones. Com més gent visiti el Museu Casteller, menys aportació pública farà falta. I aquí és una feina de picar pedra i vendre el nostre producte com mai. I això voldrà dir atreure turisme a la ciutat, que visita no només el museu, sinó que, a part, el museu sigui l'excusa per també seguir visitant altre potencial de la ciutat. I només es basa en això, és a dir, l'aportació pública hi ha de ser, sí, però com menys, millor.
Sí, sí, bueno, sí, perquè ahí totalmente de acuerdo, pero que hay una labor.
Sí, sí, sí,
una labor que esto...
En
el primer ejercicio, en el segundo, pero nos debe de preocupar, y entendéis que lo... que lo transmita, no? Però és sí. Ahí una, és una realitat, aquí, no?
Jo penso que no només hem de tenir en compte els números que tu pots haver fet, de lo que ens pot costar, hem de tenir en compte de que es treballarà sí, i es treballarà sí. Bé perquè visiti molta gent al museu, però també hem de tenir en compte que no només són aquests números, és tot l'impacte econòmic que el visitant genera a Valls. No només és la visita al Museu Casteller, és si es queda a dinar, si compra, si per aquelles coses fa pertornació.
Exacte,
exacte. Sí. Que a vegades també hem d'entendre que l'administració ha d'assumir tasques deficitàries, serveis deficitaris per generar aquest impacte econòmic a la ciutat i que siguin els ciutadans que generin llocs de treball, tinguin unes caixes més altes als restaurants, és tot això el que hem de tenir en compte, no només què ens pot costar o què no ens pot costar.
No, ahí totalmente de acuerdo, pero tenemos que ser realistas.
Sí, no, totalmente de acuerdo también.
Hay un inicio y ahí esto tiene un coste, es lo que nosotros...
I aquí és el suport que l'administració ha de donar, perquè hi hagi aquest impacte final.
Sí,
a veure... S'ha ficat aquí l'exemple de Barcelona i de casos que llavors unes instal·lacions o un barri ha canviat. Crec que és un bon exemple i potser l'hem de mirar i donar-nos a compte que a vegades segons quines actuacions fan que un barri doncs pugi el preu dels pisos, s'acabi fent fora els veïns que han viscut tota la vida, s'acabi generant un turisme que desplaça la població local i realment ens preguntem si realment el Museu Casteller ajudarà com pot ajudar amb els problemes de pobresa que tenim, amb els problemes de drogodependències, no ajuda gens, o sigui, no ajuda al problema endèmic que tenen els veïns de Valls, perquè els veïns que viuen al barri antic són tots els veïns que viuen ara. Llavors, la visió aquesta d'aquestes instal·lacions sí que, evidentment, atraurà més instal·lacions, més serveis, pujarà el preu, es faran rehabilitacions, però a què ens porta això? O sigui, tenim el Valls que tenim ara i hem d'observar i hem d'atendre les necessitats que tenim ara. Llavors, plantejar-nos que no tenim ni un sol centre de reducció de danys per a la gent que té drogodependències és molt greu. Abans tenim un museu supergran a Flamant i no hi ha ni un mínim un lloc on persones amb drogodependències puguin ser atesos i és un problema que tenim a la ciutat. Llavors, no podem esperar que el museu arregli el museu i sumem-hi altres instal·lacions municipals. És que la instal·lació que es necessita per cada problema és una instal·lació específica per cada problema. I aquí s'ha esquivat i s'ha passat pàgina de segons quins problemes i des de la CUP defensem sempre el cuidar les persones, el sostre pa i treball, i creiem que manca aquesta visió de que tots els vallencs, la gent que hi ha ara vivint al barri antic, són ciutadans vallencs i haurien de també de ser atesos i haurien de pensar en ells, no? En aquest barri que els remuntem, i per això creiem que hauríem de repensar tant el Museu Casteller com la biblioteca, com les altres instal·lacions, per com ens ajuden en aquestes altres fites. El museu serà pagant entrada i farà venir gent de fora. Com pot ajudar? Repensem entre tots com una instal·lació tan gran i que ha costat tants diners, com ens dona servei als vallencs? Perquè no ens dona servei, és indirecte. Tot el que dieu és atraure turisme, hem de viure del turisme. Llavors, estem fomentant un tipus de desenvolupament cap a una direcció. Potser ens hem de replantejar el com afecta i de quines altres maneres podem aprofitar, ja que tenim aquest edifici, perquè els veïns puguin fruir-ne de diferents maneres. I aquest repensar, jo crec que ha de ser un repensar des de totes les vessants polítiques, no des de l'equip de govern, no des d'una majoria que ja té els vots per votar i tirar les coses endavant, i des del moment en què les ordenances són les ordenances de Junts i Esquerra, no són les ordenances dels diferents partits polítics de Valls, no hi ha hagut consens, a nosaltres patim molt per aquest desenvolupament que està tenint Valls, que és el desenvolupament que veu Junts i Esquerra, no el que veiem els altres partits. Llavors seguim preocupats i seguirem posant veu, tot i que el nostre vot no serveix de res als plens, sí, perquè ja tenim majoria.
Jo crec...
I gràcies,
Jo simplement... quería comentar, si me permites, Juan, porque antes Natalia había comentado que simplemente el Museo Casteller, pues, que gracias al Museo Casteller se iban a nutrir los comercios, los restaurantes, y estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que trabajar en este sentido, porque hay que favorecer mucho más de lo que se está haciendo, que se abran nuevos comercios, que los comercios que están se revitalicen. El Carré de la Cor, por ejemplo, vemos que hay muchísimos locales que están cerrados, está muy cercano al Museo Casteller. Necesitamos más oferta, por ejemplo, de restaurantes, o facilitar a las personas que quieran poner un restaurante que lo puedan hacer. por ejemplo, reduciendo la burocracia a la hora de pedir permisos, por ejemplo, para la apertura de actividades económicas. Y creo que eso es un tema que se debe trabajar y sobre todo no se debe olvidar, porque es muy, muy, muy importante, sobre todo el crecimiento económico. El crecimiento económico junto con la... O sea, las bajadas de impuestos nos dan un crecimiento económico y eso hay que tenerlo en cuenta. Simplemente, hay que trabajar en todos esos aspectos.
Bé, jo...
D'aquí ja tancaríem, les últimes intervencions. Em cal el senyor Martínez, el senyor
Ibarra...
No,
jo solamente quería hacer un apunte porque ha puesto algo sobre la mesa que lo recojo y como estoy en un consell d'administració que és de la salut, recojo este punto que para mí creo que es muy importante, aunque se va de esto y es algo que... Y además, la semana que viene tenemos reunión y lo pondré en valor, porque es algo muy importante, aunque se vaya de lo que estábamos hablando del museu. Lo recojo i lo anoto.
Jo, si em permets, Natàlia, només, i agafant el guà també, barregem coses a vegades. És a dir, ens centrem, fiquem al museu, llavors ja no estem fent res més. No, el museu és una de les més coses que estem fent. És a dir, una cosa no resta l'altra. L'acció de govern justament és aquesta, que podem fer 50.000 coses alhora. I llavors posem el focus en la demagògia de és que estem destinant els diners al museu, en canvi no tenim tot l'altre. No, és que hem de tenir el museu i potser també hem de tenir aquest centre. I hem de seguir apostant amb totes les mesures socials que s'han fet fins ara. Vull dir que no podem barrejar les coses d'aquesta manera i no podem esquivar el debat d'aquesta manera.
Senyora Monconill, no sé, senyora Vidal, senyora González, i tancaríem,
Simplement dir-li al senyor Vidal, ojalà Valls pogués arribar a rebre el número de visitants que rep Barcelona. Aquí vostè ha exagerat una miqueta, perquè per molt que ens hi posem, no en rebrem ni una quarta part dels visitants de Barcelona. Con lo qual, també som coneixedors del que passa a Barcelona, del que passa quan hi ha una pressió turística, i siguem coneixedors, també aprenem dels errors. Sabem quins errors no es poden cometre, on s'ha fallat a Barcelona, perquè és un dels casos d'estudi de les universitats, el que ha passat al barri del Raval, per exemple, i d'això n'aprenem i en som molt conscients. I quan dic que el museu ajudarà, és que ajudarà. No és que el museu obrirà més comerços. No, és que el museu serà una excusa perquè els altres, amb el suport de l'administració darrere, obrin comerços, obrin restaurants, s'ofereixin més serveis, la gent tingui un altre atractiu per anar-hi a viure en aquest barri.
Senyor Vidal, un minut,
sí.
No gaire més, eh?
Sí, bàsicament, evidentment que, i per sort, fem més coses que no només el Museu Casteller. El tema és la proporció que dediquem a cada cosa, els pressupostos que es dediquen a cada cosa. El Museu Casteller ha estat absorbint, ha absorbit uns pressupostos, s'hi ha invertit molts diners en comparació al que s'ha invertit en les altres coses. El que estem aquí posant el punt sobre les is i remarcant és que aquest barri que cau a trossos amb el Museu Flamant, doncs potser hi ha hagut un desproporció amb el que s'ha ficat a cada lloc. Llavors, que no tinguem, potser sí, si fa anys haguéssim tingut un centre de reducció de danys, estaria millor el barri, anem tard, els anys que passen van a la contra, el barri es cau més, la degradació dels edificis cada any suma més, i llavors el que ens queixem és la proporció en què s'ha invertit en cada cosa.
A partir d'aquí, senyor González, encara té uns segons.
Bueno, simplemente decir que el Museo Casteller nos parece que es un gran potencial para nuestra ciudad, que hay que explotarlo. Y bueno, simplemente recordar al equipo de gobierno, pues eso, que no solamente el Museo Casteller debe ser un centro de atención, sino que el municipio tiene muchísimo potencial en otros sentidos y que hay que trabajar en todas esas cuestiones.
Molt bé, doncs si els sembla aniríem acabant aquesta tertúlia del 21 que anirem fent gairebé cada dos mesos aproximadament després d'una nova ronda d'entrevistes que farem a partir de la setmana que ve dels grups municipals que tenen actualment representació de major a menor aquí a Ràdio Ciutat de Valls, avui amb Joan Ibarra de Junts per Valls, Natàlia Monconill d'Esquerra Republicana de Catalunya, Juan Martínez del PSC, el Pere Vidal de la CUP i el Francisco González de Vox ens han acompanyat aquí. Moltíssimes gràcies a tots cinc per acceptar la invitació i també, sobretot, també per venir en aquests espais de reflexió que fem doncs, a Ràdio Ciutat de Valls des de ja fa unes quantes temporades. Gràcies.
Vosaltres.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.